Un món de llibres. Recomanacions literàries de la llibreria Alguerasset, de l'escriptora Sílvia Romero i del llibreter de la Franja de Ponent, Octavi Serret. Tot això i més a Un món de llibres. Cafís de lletres. Amb Sílvia Romero.
Benvinguts a Cafís de lletres. Sabeu en què consisteix el miracle del Sant Dubte? Per si no n'esteu al corrent, us ho explico molt breument perquè és un fet important en el desenvolupament de la novel·la que us ressenyaré avui, Els Samboires, de Jordi Font Oller. És un llibre autoeditat l'abril de 2024 i el podeu trobar a través d'Amazon. Segons la tradició, el miracle del Sant Dubte és un miracle eucarístic que va tenir lloc l'any 1010 a la població de Ivorra. De fet, més concretament, a l'església romànica de Santa Maria que hi ha als afores d'Ivorra, a la comarca de la Segarra. Diu la llegenda, o la tradició, que mossèn Bernat Oliver, el capellà en aquella època, estava dient missa i tot d'una va dubtar de la presència de Crist en l'Eucaristia. El que va passar a continuació és que del calze, on només s'hi havia introduït vi, va començar a brollar sang que va atacar les tovalles i va caure a terra. No m'estendré més en aquesta qüestió, ja que el que jo he de fer és parlar-vos del llibre de Jordi Font Oller, Els Samboires. Però us animo a fer un cop d'ull per internet i buscar més informació sobre aquest miracle del Sant Dubte, perquè és força interessant. El personatge principal d'aquesta novel·la és el Miquel, un home que tota la vida ha treballat a la banca i que en un moment donat pateix una crisi d'ansietat a causa de l'estrès i d'un fet traumàtic. Des de la mútua de l'entitat bancària on treballa, l'enviaran a una residència perquè ingressi i es refaci. Així, tenim el Miquel ingressat en aquesta residència i veiem com es va relacionant amb altres pacients del centre. Veiem també com funcionen les seves trobades amb el doctor Becerra, que és qui porta el seu cas, i sobretot, com funcionen les sessions de teràpia amb la resta de companys i companyes de la residència. Una de les activitats que el doctor Becerra li recomana a Miquel que faci és la d'escriure. Cada nit l'home ha de redactar algun record que l'hagi colpit en especial, i és d'aquesta manera com molt hàbilment l'autor Jordi Font Oller ens permet entrar en la psicologia d'aquest personatge. Però Els Samboires no és només aquest procés pel qual està passant el Miquel, el nostre protagonista. L'altra branca de l'argument serà precisament el miracle del Sant Dubte. Per això us he explicat breument a l'inici en què consisteix. I serà important perquè la població sencera s'encarrega de preservar la memòria d'aquest miracle mitjançant una confraria que potser no sempre és una associació marcada per l'ètica. I ho deixo aquí, no vull fer cap tipus d'espoiler. És a dir, que tenim el Miquel en una residència d'una població que ell no coneixia, tenim els fets que succeeixen al voltant del miracle del Sant Dubte i encara hi ha una tercera branca argumental. El rol que desenvolupen dos Mossos d'Esquadra, el Joan i el Pere, quan han d'investigar a causa d'una mort poc clara. És una novel·la breu, té al voltant de 135 pàgines, i si encara volgués afegir algun tret diferencial sobre l'obra, remarcaria la importància de la música com a eina reparadora, com a instrument terapèutic. I abans d'acomiadar-me, faré 5 cèntims sobre el seu autor. Jordi Font Oller neix a Barcelona el 1960, però viu a Sant Sadurní d'Anoia i a Ivorra. Ha dut a terme un curs en línia de tècniques d'escriptura a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i un altre de presencial a la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia de Sant Sadurní d'Anoia, amb l'escriptora Muriel Villanueva. Forma part del Club de Lectura Segona Fermentació d'aquesta mateixa biblioteca. Quan a publicacions té a Amazon Els Samboires, del qual us n'he parlat avui, i El Túnel, publicat l'octubre de 2024. També li podem llegir al voltant d'una cinquantena de microrelats que ha anat publicant sota el pseudònim de Solsona Bot, a la pàgina web relatsencatalà.cat i avuiescriure.cat sota el pseudònim Top en Oslos. Us recordo les dades bibliogràfiques de la novel·la ressenyada avui. Els Samboires, de Jordi Font Oller, una autoedició que podeu trobar per Amazon. Continuem amb el Cafís de Lletres. L'octubre de 2018, en el Cafís de Lletres, us vaig ressenyar una novel·la força interessant al voltant de la formació i vicissituds del monestir de Pedralbes a Barcelona. Es tractava de Pedres Blanques, de Rosa Maria Prat i Balaguer, i avui us porto un altre títol d'aquesta escriptora, una novel·la publicada a l'abril de 2024 sota el segell de Terra Ignota Edicions. M'estic referint a Elisenda, reina de la Corona d'Aragó, com he dit, de Rosa Maria Prat i Balaguer. I primer de tot us faré 5 cèntims sobre la trajectòria literària d'aquesta escriptora, tot llegint-vos la nota biogràfica que trobem a la solapa del llibre. Rosa Maria Prat i Balaguer va néixer a Terrassa el 1950 i viu actualment a Sant Sadurní d'Anoia. És doctora en Ciències de l'Educació i llicenciada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. Va exercir de mestra i directora d'Educació Primària i actualment està jubilada. És membre activa de distints fòrums literaris, col·lectiu d'autors penedesencs Mir Geribert, grup sardinenc Tas de Paraules i Club de Lectura Segona Fermentació de la Biblioteca Municipal de Sant Sadurní d'Anoia, entre d'altres. És sòcia de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Ha publicat el llibre Coneguem Sant Sadurní d'Anoia, la novel·la històrica Pedres Blanques, la qual va ser finalista del Premi Autor Revelació de l'Ateneu Barcelonès i posteriorment traduïda al castellà, Pedres Blanques. El recull de contes, El batec del temps, la novel·la Terra de vinyes, guanyadora del Premi Celler de Lletres 2020, també va escriure el pròleg del llibre En la teva llum o En Toulouse, de David Jou i Sor Isaura. A més, és autora de la tesi doctoral inèdita Dona i educació a la Catalunya contemporània. A través d'una narrativa de ficció, intenta recuperar la memòria històrica i donar veu a les dones. Bé, així com a Pedres Blanques teníem com a personatge principal l'abadessa del monestir de Pedralbes, Sobirana Olzet, en aquesta nova novel·la, Elisenda, reina de la Corona d'Aragó, tal com ja se'ns indica en el títol, la protagonista és Elisenda de Montcada, qui va ser la quarta esposa de Jaume II, el Just. Al llarg de les seves pàgines coneixerem la seva vida i trobarem respostes a un seguit d'interrogants que en el seu moment es va plantejar la mateixa autora, Rosa Maria Prat, com per exemple, per quin motiu es casa a una edat tan tardana, per aquella època, com és als 30 anys. O per exemple, quina va ser l'educació que va rebre i per quin motiu, en enviudar, va decidir retirar-se al palauet annex al monestir de Pedralbes. I com aquestes, moltes altres preguntes i qüestions. Rosa Maria Prat ha dut a terme un ingent treball de documentació i tot basant-se en aquells fets que poden ser contrastats perquè els tenim escrits en obres com, per citar només una de les seves fonts, la crònica de Ramon Muntaner, doncs com deia, tot basant-se en aquells fets contrastables, elabora la seva biografia ficcionada. I recalco la paraula, ficcionada, perquè Elisenda, reina de la Corona d'Aragó, és una novel·la històrica, sí, ja que el rerefons que se'ns descriu es correspon amb la història en majúscules. Però, tal com indica l'autora en diverses entrevistes, ella ha aprofitat el buit documental que tenim sobre la vida més privada d'aquesta dona i l'ha treballat des de la ficció. D'aquesta manera, a més de les dades històriques importantíssimes per conèixer millor i entendre el nostre passat, el que també tenim és una història d'amistat i respecte sincer amb la germana Clara, una de les religioses del monestir, o la història d'amor amb el cavaller Guillem de Montagut. Estilísticament, l'obra se'ns presenta segmentada en 10 apartats que, alhora, es subdivideixen en diversos capítols i l'afegitó d'un epíleg. Però el que resulta atractiu és el punt de vista narratiu. L'autora ens exposa els 9 darrers dies de la vida d'Elisenda de Montcada i a través del record, la protagonista anirà desgranant el que ha estat la seva vida. I la tècnica que ha optat per utilitzar Rosa Maria Prat és molt propera al dietari, sense ser-ho al 100%, perquè cadascun d'aquests 10 apartats es correspon amb un dia en concret d'aquests 9 darrers dies de la seva vida, uns dies durant els quals rep l'ajuda i l'assistència de la germana Clara i és tot parlant amb ella que anirem entrant en les intrigues de palau, en els secrets familiars, en les confidències personals. I res, us recordo, abans d'acomiadar-me, les dades bibliogràfiques de l'obra ressenyada avui. Elisenda, reina de la corona d'Aragó, de Rosa Maria Prat i Balaguer, publicada per Terra Ignota Edicions. Ens retrobem en el proper Cafís de Lletres.
La recomanació des de la Franja de Ponent.
Hola, molt bona nit. Soc l'Octavi Serret, de la llibreria Serret, de Vall de Roures, al Matarranya, a la Franja. Esta nit us voldria recomanar un llibre que acaba d'eixir, que ha publicat d'altre editorial i que es diu Aquí baix, de Laia Vinyes. Laia Vinyes mos porta a descobrir el que va ser la ruta d'Estroi. Estem parlant de que quan diu Aquí baix és baixar, o sigui, és baixar. Ella va néixer a Xarta, i mos diu que baixem cap a València. Baixem cap a València, on va ser la pàtria de la ruta d'Estroi, de la ruta del Bacalao. Estem parlant d'aquells moments, no? D'aquells moments de descobriment de la música tecno, de les festes infinites, de tot el que va ser aquella època. Ho relate molt bé, sent una noia que ha nascut al 97, en realitat demostra que coneix bé o s'ha documentat prou bé d'esta moguda que va ser tan forta, no? tan intensa. Aquí mos parla doncs, de les incerteses i inseguretats, del pes de les responsabilitats, de la vida adulta, de l'amistat, dels llaços d'amistat que es troben, que s'acaben trobant en aquelles nits i dies infinits, no? Tres dies de festa imparables, que no s'acaben mai, i que acaben, diguem-li, pues, bueno, portant-nos a descobrir també aquella part de València, aquelles platges i la Malvarrosa i tot el que va ser, diguem-li, aquell moviment tan idíl·lic i tan massiu, no? que a més que alguns de nosaltres hi van participar. Pues molt bé, pues us ho deixo aquí i que disfruteu, val? Vinga, una forta abraçada, que vagi molt bé.
Recomanacions literàries de la llibreria Alger 7. James, de Percival Everett, editat per Angla Editorial en català i De Conatus en castellà. Nascut el 1956 a Georgia, Estats Units, és professor emèrit a la University of Southern California. Ha publicat més de 40 llibres i ha guanyat nombrosos premis, entre ells el Pen Club i el de l'Acadèmia de les Arts i les Lletres d'Estats Units. El 2021 va ser finalista del Premi Pulitzer. Angla ha publicat Els Arbres, 2023, finalista del Premi Booker, i Doctor No, 2024, guanyador del Premi Pen. Les seves novel·les trenquen tòpics, barregen gèneres literaris i tracten temes polèmics. Everett afirma que escriu sobre tot allò que li interessa, sempre amb un estil original i sovint amb un plantejament satíric. Delirantment divertit, demolidor amb el racisme, James és ja un clàssic contemporani que, inevitablement, també ens parla del món d'avui. Amb el seu humor característic i una extraordinària habilitat narrativa, Percival Everett ha reescrit Les aventures de Huckleberry Finn, de Mark Twain, capgirant-la i subvertint-la. Ara no és Huck, el noi blanc, sinó Jim, l'esclau, qui ens narra i qui ens presenta la societat bestialment racista del sud dels Estats Units. Ara les aventures poden significar, per a Jim, aconseguir la llibertat personal, l'empoderament racial i la dignitat humana. Quan en Jim s'assabenta que el volen vendre, separant-lo de la seva dona i la seva filla, decideix escapar-se i arribar als estats no esclavistes. Per atzar, Huck l'acompanyarà en una singladura trepidant al llarg del riu Mississippi, on la desesperança, el naufragi o el linxament els amenacen a cada revolt, però amb la llibertat a l'horitzó. El futur és una petita flama, de Jordi Nopca, editat per Proa. Jordi Nopca, Barcelona 1983, és escriptor i periodista. Llicenciat en Periodisme i en Teoria de la Literatura, és redactor i coordinador del suplement de llibre setmanal Ara Llegim, del diari Ara, on ha publicat més d'un miler d'articles. Amb La teva ombra va guanyar el Premi Proa l'any 2019. Prèviament ha publicat el recull de contes Puja a casa, l'altre 2015, La butaca, 2024, traduït al castellà, anglès i neerlandès, i la novel·la El talent, l'hebreu 2012. Entre les antologies de relat en què ha participat destaquen Nits d'estiu, Univers 2020 i Barcelona 2059, Mai més llibres 2021. El futur és una petita flama és una novel·la brillant, imaginativa i plena d'emoció sobre la paternitat i l'esperança en temps incerts. Tenir un fill et canvia la vida. Per a la parella de joves protagonistes d'aquesta novel·la, l'arribada del petit serà un trasbals i alhora una alegria que marcarà el seu dia a dia, al qual s'aniran afegint els maldecaps de la tornada a la feina i la creixent inestabilitat política i social del país. La intimitat familiar topa amb un temps incert que els obligarà a prendre partit. El món on viuen s'assembla al nostre, tot i que amb una diferència. Els personatges llueixen la seva animalitat. El futur és una petita flama que combina amb encert l'emoció i la ironia, és una de les propostes més singulars i brillants de la literatura actual. El filatèlic, de Nicolas Feus, editat per La Campana en català i Alfaguara en castellà. Quan s'acosta al Nadal, una onada de terror recorre Suïssa. Un assassí organitza una macabra cerca del tresor, enviant per tot el país uns paquets que degoten sang. La seva signatura? Segells de pell humana. Els mitjans de comunicació sobrenomenen immediatament l'artífex de l'horror, el filatèlic. Anna Bartomeu, una inspectora de la Policia Judicial de Ginebra, divorciada i amb una greu depressió, és l'encarregada de solucionar el cas amb un col·lega improvisat amb problemes d'alcoholisme. Alhora, en una cova d'algun indret desconegut del país, una parella és torturada i assassinada per un home que es fa dir Sam. La investigació portarà l'Anna des dels elegants barris de Ginebra fins als carrers d'Ònex, una petita localitat dels boscos de Jura, envoltada de misteri des de fa 20 anys a causa d'uns esdeveniments terribles que ningú sembla recordar. Llegim a Le Monde, un thriller filatèlic sagnant, intrigant i ben filat. Amb paraules escrites a Epic Magazine, amb una trama ben elaborada, uns personatges memorables i un escenari captivador, la novel·la és de lectura obligada pels aficionats al gènere. Aquestes han estat les recomanacions literàries de la llibreria Alguer 7.